Vols, per exemple, els gruixos de Espot?
Me lo ha sacado de la boca.
Ai, perdó, que tinc aquí un pollot. Ai, perdó, que tinc aquí un pollot.
Però...
Perdó. Però... Que volia dir un pollastró.
Prepara't. Prepara't per sortir a tots els diàlings de totes les ràdios i de les teles.
Oh, lo que ha hecho.
Porta esto porque esto es muy verde.
Van roents com el ferro, eh? Calents com a micos.
Ai, 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 ai. Ai, això de fer programes en directe. Qui té boca s'equivoca. O no? Senyores i senyors, amb vostès, el que faltava un, en Pep Vergés, que està de vacances, i aquí el que faltava, especial vacacions. Sí. Això és com la Rosalía, no?, que va dir allò del cumpleanys i se la va encarregar, quan resulta que estava cantant en català una cançó per tot el món. I aquí l'únic que se'ns acut és criticar-la perquè deia vacacions. Perdó, deia cumpleanys. Ja ens val, eh? Ja ens val. Doncs això, que jo no estic de vacacions i comencem aquí el que faltava, especial vacacions. Oi, senyor, començat així, calents com a micos.
Van roents com el ferro, eh? Calents com a micos.
Efectivament, efectivament. Bueno, des d'aquí la Clara, una abraçada ben forta. Clara, carinyo, és que la vilafranquina que està ara pel grup Flash, a través de Flashback, al matí, doncs, se li va acudir... Clar, és que a més les circumstàncies... No. Avui en dia, tal com estan els encostipats i aquestes afectacions pulmonars que tenim per culpa de les bactèries i els virus que corren i aquest temps que no afavoreix, ara fa estiu, avui fa calor, i ahir feia fred i l'altre dia no sé què, doncs esclar, se t'acumulen pollastres. És el que diem quan tenim allò una acumulació de moquitos a la gola i tenim un pollastre. Però... A vegades passen aquestes coses. En comptes de pollastre, diem pollot. Abans resulta que el locutor de torn li havia dit que s'ho havia tret de la boca i ja està liada. I efectivament, com diu el conductor del programa, seràs víctima de tota mena de programes dedicats a les pífies. Sí, com aquest. Però nosaltres des d'aquí cuidem a les nostres vilafranquines, professionals de bo, de bé, de pro i de tot, i no farem sang ni arbre de no, la llenya del si lo breve dos veces.
Oh, lo que ha hecho.
Efectivament. Bueno. Aquestes coses de les confusions, ja se sap, a vegades són paraules que un diu amb tota la bona fe del món i resulta que després es reinterpreten. I a partir d'aquí es fan cançons que fins i tot juguen amb aquests jocs de paraules. Per exemple, allò del Pamela Chu, gran cançó que no posarem ara. La Pamela Chu, la Pamela Chu, la Pamela Chu. O, per exemple, els Mojinos Escocíos, que també tenien una cançó que feia referència a això dels equívocs de les paraules. Amb el Chou Chou, el perro Chou Chou, que és una raça, teòricament, no? Ja sabeu, el que faltava de vacances. Ple de música, de cançons per comentar l'actualitat. Ai, ai... Ens ho traiem de la boca.
Que bonita, que bonita, mira! Mi amiga Lucy s'ha comprado y un perro de la raza Show Show que tiene un día de pelo y es negro como el carbón. Por eso mi amiga que tiene el Show Show tu negro y tu peludo cada vez que lo saca Farfisha, se lleve jugando tortilla y le digo, déjame que te acaricie el show show, déjame, déjame que te acaricie el show show, déjame, déjame que te acaricie el show show, déjame.
Ole, doncs aquí queda la cançó que, de fet, bueno, pues jugàvem amb això. Amb els equívocs. Ai, sí. Som a la sintonia de Ràdio Vilafranca, això és el que faltava, de vacacions. I ara podríem parlar de febre, de temperatura corporal. Hi ha una notícia curiosa, i ara que havien començat així calentons, més calents com a micos, van com el ferro roent, que si el pollot, que si m'ho trec de la boca, que si aquí, que si allà... Home... Home, aquestes coses... Vinga, fem una mica de Night Fever per comentar la notícia que parla d'un estudi sobre la temperatura corporal, perquè qui més qui menys entén que a partir de 37 ja diem que tenim dècimes, eh? Allò que, sobretot els que tenim criatures, doncs allò que poses la mà i dius, ui, està calentó, està calentó. Però clar, què és calentó? Per alguns, home, si tens la mà molt freda i poses el front normal amb el teu fill, està calentó. Bueno, primer el que has de fer és temperar-te la mà, que estàs com un gelat, tu, escolta. I no sabem ben bé quina seria la temperatura a partir de la qual podríem dir, ai, em vull quedar a casa, no vull anar a treballar, que tinc febreta. Oh, bueno, suposo que, clar... I aquí hi ha les dues vessants, aquell que realment o aquella que realment no vol faltar a la feina perquè si faltes a la feina ho tens complicadíssim, i aquell que diu, home, tu, doncs mira, saps què, si tinc malalt o malalta, falto a la feina i ja està, perquè no passarà res. Però quina és la temperatura per dir que és normal i a partir de quina temperatura es podria dir que ja tens febreta? Bueno, doncs hi ha un estudi referent a aquesta qüestió que s'ha publicat ara i que... desmenteix que la temperatura estàndard, aquella que diem que hem de tenir el cos per dir que estem normals, era de 36 graus i mig, concretament 36,6. Doncs atenció, perquè això sembla que ja s'ha tirat a terra. Eh? Ja no és la referència a valorar, segons la Universitat de Stanford i un estudi que s'ha fet públic aquests dies. Concretament, la senyora professora de Medicina i de Salut Pública, Julie Parsonet, que és responsable de l'estudi, assegura que no es tracta d'agafar milers de dades de les persones i fer-ne la mitjana, sinó que la cosa va una mica més enllà. Atenció, perquè s'han analitzat 600.000 dades per trobar la temperatura normal de les persones, i aquesta temperatura normal oscil·lava entre els 36,2 i els 36,9, concretament 36,24 i 36,89. Aleshores, quina és la temperatura corporal normal a partir de la qual cap amunt podríem dir que estem calentons i tenim dècimes? Doncs la veritat és que no hi ha una xifra concreta, però podríem dir que per les persones, així per dir-ho així, vaja, d'una franja podríem considerar normal, seria 36,8. Algú diria, home, 36,8 ja estàs proper als 37. Doncs no, ja no. Ara hi ha 36,8, tranquil·litat absoluta, perquè estaríem entre els 36,1 i 36,8 dins de la normalitat. Per exemple, la diferència de temperatura segons l'estudi pot ser de fins a un grau entre un home de 80 anys, Ali Prim, al matí, i una dona de 20 anys de sobrepès amb sobrepès a la nit. Clar, és a dir que la franja de temperatura es considerada normal va per barris i va per cada persona. Però la mitjana, allò que dius... La mitjana de la humanitat, vaja, l'espècie humana, què podrien considerar aquesta temperatura normal? De 36,1 a 36,8. A partir de 36,1 avall podríem començar a preocupar-nos per una possible hipotèrmia. I a partir dels 36,8 ja podríem considerar que tenim decimetes. Allò que en diuen que ja no estic, ja tinc una mica més de temperatura del que caldria. Però això sí, atenció, avisa navegants, que això no vol dir que si tenim 36,9 i hem de trucar a la feina o al col·le per dir que no anem. Ojo al dato. Compte perquè aquí ja hauríem de filar una mica més prim i desmitificar tot això. Perquè sembla ser que, segons l'estudi, la febre hauria de ser ja preocupant a partir dels 37,8. És a dir, que hi ha una franja dels 36,8 als 37,8 que no haurien de preocupar-nos gaire, tot i que, efectivament, a partir de, no sé, posa-li un sentit comú, no? 37,5, si estàs ja empiucat i fet una coca, guarda repòs, no sigui cas que aquí contagiem a tothom. Vaja, 37,8 seria ja a partir de la temperatura, a partir de la qual ens hauríem de preocupar. Això, normalment diuen que el termòmetre mesura molt bé amb allò de la boca. A la boca. Sí. Habitualment, si mesures la temperatura, diu l'estudi, a la boca, aquesta apareix més alta, 37,8. Per tant, seria a partir de la qual ja tindríem febre preocupant. Si la temperatura es mesura sota el colze, lo típic que fem la majoria, amb aquells termòmetres que molts d'ells són prohibits, que són amb mercuri, ara ja són termòmetres digitals, però tenen aquella base platejada que poses a sota, que fos com un llapis, la temperatura que podrien considerar febre segons aquests tipus de termòmetres és 37,2. I així alleugerim a la gent que ara mateix està una mica en febreta i dirien, home, però si aquest tio està dient que 37,8, si no has d'anar a la feina. No! Si et poses el termòmetre a la boca, segons l'estudi, la temperatura marca molt més precisa i molt més alta. Però si et poses el termòmetre sota l'aixella, doncs seran 37,2 graus. A partir d'aquí, febre. L'autora de l'estudi, però, llança una crida a la comunitat científica perquè es tingui en compte el valor individual de la temperatura corporal i que, evidentment, sobretot, l'important és l'historial de cada persona. Si hi ha una persona que gasta temperatures baixes i està a la franja de 36,8, ojo, ojito al dato, que potser li passa alguna cosa. Compte, doncs, amb la febre. I si tens febre ara mateix, a escoltar la ràdio i a guardar llit, nens. No fem bromes. A no ser que siguis autònom. Ah, llavors ja... Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody, 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 everybody got the fever. That is something you all know. Hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó. la millor versió del Fever d'Elvis Presley. La Lupe. La música del que faltava de vacances, 12 i 23 de matinades una altra hora. Fiebre. Ja sabeu, si sou allò que diuen salariats per cuenta ajena, cuenta ajena, doncs si sou treballadors amb nòmina i tal, doncs suposo que és més fàcil acceptar que esteu malalts i fer repòs. Però si sou autònomes, autònoms, la cosa canvia. Ha sortit aquesta paraula famosa de l'autònomo autònoma. I ja sabeu que aquí tenim el famós tall del soy autónomo.
Llevo meses pensando en confesar la verdad. Decir lo que realmente soy, pero no me atrevo. Sé que no debería avergonzarme, pero desgraciadamente muchos de nosotros tenemos que callarnos para evitar el rechazo de la sociedad. Pero hoy voy a confesarlo. Hoy voy a decir la verdad. Hoy le voy a decir al mundo que soy autónomo.
¿Qué?
Que soy autónomo.
Pero si estuviste hace poco de vacaciones y yo vi las fotos que subiste a Facebook. Los autónomos no tienen vacaciones.
Era un montaje.
¿Y el otro día no estabas en la cama con la supuesta gripe esta que tenías?
No estaba enfermo. Estaba haciendo la declaración trimestral. No espero que lo entendáis, pero de verdad que nada va a cambiar.
No, si yo no tengo nada en contra, pero no sé. Estoy totalmente en contra de esa gentuza. O sea, está mal ser autónomo. Es una aberración de Dios. Y claro, tu novia evidentemente no sabe nada.
No, no lo sabe. No lo sabe.
Pues mira, se lo tienes que decir. Pero se lo tienes que decir ya, de verdad.
Mira, yo cuando legalizaron el matrimonio entre autónomos, llámame tradicional, pero yo no lo vi bien. Yo creo que esa gente no debería reproducirse, juntarse y encima tener hijos autónomos.
Yo creo que Abby se huele algo y en cualquier momento me va a dejar. Porque ella cree que yo estoy en una empresa y en realidad estoy en un coworking. Quería decirte que soy autónomo.
Si es que yo lo sabía, pero no lo quise ver. Además, un día le encontré una carpeta con gastos y facturas y a mí me pareció muy raro. Pero claro, él me dijo que no, que era de un amigo.
Déjame hablar.
No, no, es que ahora me vas a escuchar. Así que esos 300 euros no eran del gimnasio, ¿no? Claro, me lo había creído porque estás cacha. Pero era de autónomos, ¿no? ¿Cómo puedo estar ciega tanto tiempo?
¡Cari!
¡No me llames cariño!
Empecé a ir la semana pasada a Autónomos Anónimos. Pero bueno, que tampoco sirve de nada que vaya, porque lo he perdido todo. He perdido a los amigos, he perdido a mi chica.
No podemos denunciar la desaparición hasta pasadas 24 horas.
¿Te lo ha dicho la policía?
No, es lo que he visto en las películas.
Chicos, acaba de llamar la policía.
¿Qué te han dicho?
Han encontrado el cadáver. Y además han confirmado que era autónomo.
¿Pero cómo lo han sabido?
Dejó una nota pidiendo una factura de la autopsia.
Putos autónomos.
Yo soy un pobre paria minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui, cargar 16 tons y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Y If you see me coming by the step aside, blow the man in, blow the man dying. One fist of iron, the other on steel. If the right one gonna get you, then the left one will. You lost 16 tons, what did you get? Now that they all learn deeper on that. Saint Peter don't so call me cause I can go. I owe my soul to the company.
Treballar, treballar i treballar, si és que... Si és que...
Where the law, where the law.
Bravo, doncs a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Ei, escolta, què passa, que esteu adormits? I l'aplaudiment, què? I l'aplaudiment, què? Per favor. Ai, sí, quin optimisme es respira, senyores i senyors. Ens hem despertat amb la gran notícia de que els descomptes del transport queden revocats perquè no s'ha aprovat aquesta llei òmnibus. Que això de la llei òmnibus és com una espècie de paquet on es cola tot, no? Són 80 petites normes que es veu que s'ajunten totes amb una llei i aleshores ho has d'aprovar tot. I aproves el que t'agrada i el que no t'agrada. Ho aproves tot, eh? Vull que, digue'm a mi que si en aquesta llei es debaten coses tan importants com el descompte dels transports o la pujada de sous de les pensions i aquestes coses que ens estan dient, que escolta, que són tan importants, perquè es fiquen dins d'un paquet de 80 mesures i no s'aproven per si soles. No hi acabo de... Total, que aquí estem jugant, evidentment, estem assistint tots impertèrrits i impassibles al desaliento, inassequibles, a un joc de trileros, un joc de pòquer. A veure qui guanya, a veure qui no guanya, jo tibo la corda, bueno, tu faràs, qui quedarà culpable, qui no quedarà culpable, però home, sembla ser que, escoltades les parts, és aquesta, la llei òmnibus, una cosa que aquest any, segons la negociació que vam tenir amb Junts i aquestes coses, no havia de passar. Ja no s'havia de tornar a presentar una llei òmnibus i, tal com es va acordar en el famós pacte d'investidura, sembla ser que les lleis importants s'havien d'aprovar per si soles i no pas amb aquests paquetorros de 80 lleis, de 80 normes que un no sap ben bé què hi ha. Sigui com sigui, cadascú va escombrant cap al seu molí. Uns mitjans de comunicació, digue-li 324, ja van dient que per culpa dels... Bueno, dels de Convergència, coi, que es diuen? Junts, ara? Junts. Per culpa dels de Junts. Doncs no hi ha pensions, i la té usual i la té jove. Ja no tenen el descompte, i aquestes coses, i la gratuïtat de la Renfe i tot això. I altres diuen que, noi, que si resulta que els hi prometen no fer una cosa, passa un any, i mentre passa aquest any els hi van prometent que no faran aquesta cosa, i quan arriba el dia els hi fan aquesta cosa, doncs què vols que et digui? Cadascú té la seva raó. La qüestió és que al final el transport públic es veu tocat, les pensions es veuen tocades i ja veurem què passa a partir d'ara. Els descomptes del transport públic que el govern espanyol havia establert amb aquesta nova llei desapareixen a partir d'aquest dijous 23, és a dir, avui. De fet, les persones que anaven al matí a les màquines espenedores, però de bon matí, encara han pogut comprar els títols del transport amb descompte. És a dir, això de les targetes del transport gratuït, allò que compres el bitllet, són de no sé quants, i no, s'ha acabat, això ja no, ara hi ha preu normal. Els descomptes de la T-Jove, que em sembla que eren 50 i pico euros, ara tornaran, o 40 i pico, ara tornaran amb altres 70 i alguna cosa. I així anar fent, i sembla que la pujada de les pensions anirà igual. Total, que moltes màquines d'autovenda encara no estaven actualitzades a mig matí, però que cada cop la cosa anava desapareixent. Sí, de moment es dispensaven els abonaments amb bonificació i a partir d'ara ja suposo que es dispensen els abonaments sense bonificació. I aquesta és la gran notícia. Tingui raó un, tingui raó l'altre, resulta que al final, doncs, allò que diu la meva mare, ho deia sempre, ho diu, vaja, unos por otros y la casa sin barrer. Doncs la casa ja no està barrida i tornarem doncs a fer actual aquestes cançons com la de la Ruinosa i les strippers de Rahola que diu Puta Renfe.
subí en un tren y me desperté en Marbella. Subí en un tren y me desperté en Marbella. La noche pasada estaba muy desatada. Subí en un tren y me desperté en Toledo. Subí en un tren y me desperté en Toledo. ¿Y dónde quedó el tío que me gustaba? Subí en un tren y ya no volveré a casa. Subí en un tren y me desperté en Granada. Subí en un tren y me desperté en Granada. Me dice a mi amiga que anoche la lié parda. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Y para consolarme me metí otro cubata. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Esperando el tren yo digo, puta Renfe. Me he dormido en yo digo, puta Renfe. Un loco me grita y dice, puta Renfe. Viene el revisor, ay me cago en Dios. No tengo dinero, por favor. Subí en un tren y me desperté en Sevilla. Subí en un tren y me desperté en Sevilla. Y me fui de fiesta con una desconocida. Subí en un tren y me desperté en Pamplona. Subí en un tren y me desperté en Pamplona. Y me preparé para irme a La Rioja. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Queda media hora y yo digo, puta Renfe. Hoy otro suicida y digo, puta Renfe. Tarjeta boquilla y digo, puta Renfe. Viene el revisor. Dios, no tengo dinero, por favor. ¡Ah! A por las vías digo, puta Renfe. Llego tarde. La ginebra con el ron.
Ai, sí.
Per favor, per favor. Doncs sí, d'entrada a partir d'aquest dijous, és a dir, avui, no es vendran més abonaments recurrents de Renfe als abonaments gratuïts de Rodalies i regionals pels viatges habituals. Durant el 2024, recordem que el servei de Rodalies i mitjana distància, així com el dels autobusos estatals, ha estat un servei gratuït per als usuaris freqüents. Això acaba avui dijous, tal com s'ha confirmat a través de Renfe, i les tarifes tornen a ser les d'abans del setembre del 2022. Moltes màquines d'autovenda, aquest matí, com dèiem, encara estaven amb les tarifes anteriors, perquè no havien tingut temps els operaris de poder-les variar. Però ara ja, a mesura que passa la jornada, cada cop és més difícil comprar els abonaments d'abans d'aquest decret. Moltes màquines d'autovenda, doncs, ja s'estan actualitzant. Els abonaments adquirits fins dimecres, és a dir, fins ahir, jo suposo que els d'avui, si s'ha pogut, tant els de 10 euros com els de 20, es poden seguir utilitzant fins al 30 d'abril. És a dir, que tots aquells que ja tingueu un abonament comprat fins i tot aquesta matinada o aquest matí, encara us serveix. Els trens avant, per exemple, els que van de Catalunya cap a l'alta velocitat i al Camp de Tarragona, Barcelona, Barcelona-Girona, aquests que fan una distància mitjana i que estaven a meitat de preu, també perdran la bonificació i passaran a valdre el doble. Per exemple, un abonament de 10 viatges amb tren avant de Barcelona a Figueres passarà de 46,20 a 92,40 euros. Sí, senyor! Ole! 92 euros un abonament. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha confirmat que els títols adquirits fins aquest dimecres, inclòs el matí d'avui, seran vàlids. A partir d'avui dijous ja no es podran adquirir perquè s'estan canviant les màquines. La T usual i la T jove, què passa? Que hi ha molts alumnes, per exemple, d'universitats i altres, bueno, usuaris jove de la T jove, que sobretot aquí al Penedès, doncs, són moltíssims i estan patint. A veure, la T usual o la T jove, els dos únics títols integrats que tenen descomptes, mantindran el preu, almenys durant aquest dijous, és a dir, avui. En concret, aquests dos títols gaudien del 50% de bonificació fins ara. L'Estat n'assumia el 30 i la Generalitat pagava l'altre 20. El 20 de la Generalitat continua perquè no depèn d'aquest decret, però el 30% que depenia de l'Estat, evidentment, doncs sí que es veurà afectat. Tot i així, fonts de l'Autoritat del Transport Metropolità diuen que es decidirà un cop la caiguda del decret òmnibus s'hagi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Això malgrat que, en un primer moment, s'havia afirmat que la bonificació del 50% es mantindria íntegra. Ara ja algú li tremola les cames i ha dit ui, ui, ui... Bueno, de moment ho mantenim en el dia d'avui fins que es publiqui. Recordem que l'octubre passat la Conselleria de Territori, portaveu, la consellera de Territori i portaveu del govern, la senyora Sílvia Paneque, ja va assenyalar que si queien els descomptes del govern espanyol, la Generalitat tenia la intenció de mantenir el preu tal com estava, sobretot pel que fa a la T-Jove. Ja veurem si això ho aconsegueix mantenir la Generalitat. De moment, aquesta és la promesa i, de moment, la T jove i la T usual no han variat els seus descomptes. Veurem què passa. Ai, senyor, com està la cosa. És per cridar, home.
Estefania!
Això mateix, cridarem. Ui, Estefania. Uau, Estefania. Us en recordeu de l'Estefania? Estefania. Doncs vinga, senyores i senyors, amb vostès el que faltava de vacances, i el que faltava de vacances, una de les finalitats era recuperar aquests talls de veu, que sobretot ubicats a l'inici del tot de la pandèmia va començar el mes de març pel que fa al confinament, per tant ja vam tocar en carn pròpia què és el que passava, i allà el mes de febrer, doncs, tot i que ho veiem venir, ens intentaven consolar amb espais com la Isla de las Tentaciones. Recordem, la Isla de las Tentaciones, doncs, era aquell... Posa-li una mica de sintonia, posa-li la sintonia. No és aquesta, eh? La Isla de las Tentaciones és aquest programa que continua vigent en el que es provoca els seus concursants perquè siguin infidels. Es porten a les parelles corresponent i a partir d'aquí se'ls separa, per dir-ho d'alguna forma, i se'ls tenta cadascú per separat a veure si cauen a la tentació o no cauen a la tentació. I un cop acaba el tema, els ratolinets decideixen si volen tornar a la seva parella perquè els han estat fidels o veuen que la cosa anà pel pedregall i ho deixen córrer. Us en recordeu del cas de l'Estefania?
Estefania!
Estefania! Oh, va ser un nom que a principis del 2020... just el mes de febrer, abans de que ens caigués tot a sobre pel que fa a la pandèmia, doncs es va popularitzar. Recordem que el tema de l'Estefania venia perquè una de les parelles, concretament l'Estefania i el Christopher, que van entrar a aquella illa, els van separar, i es veu que l'Estefania ja tenia unes certes calories extres. L'Estefania sembla que anava més calent que un ferro roent, com deia aquell. Bueno, jo no vull dir que el Christopher no hi anés, eh? Però vaja, qui primer va manifestar el seu desig de trencar-ho tot va ser la pròpia Estefania, que es va liar amb el Ruben. Amb el Ruben. I la parella tòrrida Estefania-Ruben va provocar que Christopher agafés un atac de banyes. Bueno. Es van publicar molts vídeos al respecte. A veure si tenim algun que ens faci un resum. Aquí, Christopher.
¡Estefania! ¡Estefania!
Christopher, por favor, para.
Christopher. Oh, va ser terrible, terrible, terrible. La Christopher i l'Estefania va ser terrible. I la cosa sembla que va acabar... va acabar pel pedregar. Fins i tot, en els molts vídeos que es van fer de memes al respecte, doncs resulta que es va publicar un que va estar molt bé, que era una paròdia de l'Isla de las Tentaciones i que més o menys sonava així, tot i que el vídeo, si es veu, evidentment fa molt més riure. Però amb el so, déu-n'hi-do el que es resumia en tota aquella història tòrrida del Christopher i l'Estefania. La Isla de las Tentaciones.
Christopher, hay más imágenes para ti.
No, Rubén.
Aquí es quan li ensenyen al Christopher. I aquí és quan el Christopher, veient aquestes imatges, se'n va a la platja.
Christopher, para!
Me siento fatal.
I aquí l'Estefania.
Sin pensar en él, sin pensar en las cosas que yo le pedí a él que no hiciera, siento mal por todo lo que estoy haciendo. Es que yo estoy haciendo lo que me da la gana y él me está respetando y encima está sufriendo. lo está pasando mal por mi culpa.
Unos momentos después.
Venga, vamos.
Esta noche Rubén y yo no nos hemos podido controlar más y al final...
¡Estupendo!
Yo lo único que sé es que yo no viajo de una relación de 7 años por hacer el paripé aquí. O sea, yo me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento hacia ti. Yo, ¿vale? Necesito saber realmente lo que tú sientes por mí. Si te gusto, vale, pero ¿de qué manera te gusto? ¿Sí?
Pues ya está.
Pero que me dejes claro que te gusto de verdad y que no te gusto por nada de aquí, que esto no es un paripé.
Discusión con Rubén, con la Estefanía. Y aquí el Christopher.
Es que no tiene explicación ninguna, no hay por dónde cogerlo.
Bueno.
Pero sé qué ha pasado.
Bueno. Estefanía.
¡Estefanía!
¡Christopher, para!
Berreando vuelve el rey a proclamar su victoria sobre otros ciervos menos dotados.
¡Estefanía!
Una cosa es la pareja y una cosa es la amistad. Y le puede caer muy bien el chico, pero nunca va a pasar esa barrera que tiene, que tenemos ella y yo.
Claro. De unido aquí la historia, ¿eh?
Me dice que coja el toro por los cuernos.
Por los cuernos, sí.
Las tentaciones principalmente para cambiar mi actitud, dejar los celos atrás y afianzar nuestra relación.
3 días después.
Ay, sí.
Podría decirse que ha surgido el amor.
Doncs això.
Cuéntame. Pasó lo que tenía que pasar.
Lo que me ha encantado es...
Así como... La isla de las tentaciones que van tots... Bueno, ya ho deia aquell, esto es muy verde.
Corta esto porque esto es muy verde.
Sí, aquell deia que...
Ruens com el ferro, calents com a micos.
Fins i tot d'aquella cosa de l'Estefania es van fer cançons com aquesta.
Pero yo lo sabía que en una de esas playas los cuernos le pegarían. 1, 2, 3. Estefanía. 1, 2, 3. Estefanía. 1, 2, 3. Estefanía. Madre mía, madre mía. 1, 2, 3. Estefanía. 1, 2, 3. Estefanía. 1, 2, 3. Estefanía. Madre mía, madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Le pegan los cuernos y se puso a llorar. Pensaba que era un tiburón y se tiró pa'l mar. Pobrecito el chico ya no sabe qué pensar. 7 años de cuerno ahora se vino a enterar. Pega los cuernos.
Mandanga.
Pega los cuernos.
Pinchito.
Pega los cuernos.
En la isla de la tentación hay una avería. Esto fue llorando por Estefanía. Él no lo pensó, pero yo lo sabía que en una de esas playas los cuernos le pegarían. 1, 2, 3. Estefanía. 1, 2, 3.
Estefanía.
1, 2, 3.
Estefanía.
Madre mía, madre mía.
1, 2, 3.
Estefanía.
1, 2, 3.
Estefanía.
1, 2, 3.
Estefanía. Madre mía, madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Cuerno.
Madre mía.
Pega los cuernos.
Mandanga.
Pega los cuernos.
Pinchito.
Gran cançó, digna del millor dels premis Grammy llatins o el que faci falta. L'Estefania, que per cert, la història de l'Estefania, recordem que bueno, va acabar com el rosari de l'Estefania, per dir el rosari de l'Aurora. L'Estefania va deixar el Christopher, se'n va anar amb el Ruben i després, al final del programa, el Ruben, com va sortir de la Isla de les Tentaciones, li va dir a l'Estefania que hoy paz y mañana gloria. Ho sento molt, noia. I li va dir, a més, de que si era capaç, després de 7 anys de relació, d'enganyar el seu nòvio, què no faria amb ell? Diguem que li va fer tastar de la seva pròpia medicina. Doncs parlant... de situacions tòrrides. Tornem a parlar del personatge de la setmana. El juez Adolfo Carretero, del que ahir ja vam mostrar una petita estrofa del que és capaç de fer. Un home que ja han començat a investigar, ja es comencen a publicar més coses d'aquest personatge i sembla que és un senyor amb història. Carretero, diu l'informe, està al frente del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, aunque es originario de Requena, la comunidad valenciana. Proviene de una familia de jueces, pues su padre fue Adolfo Carretero, un destacado magistrado de mitad del siglo XX que ocupó altos cargos tanto en el Tribunal Supremo como en el Consejo General del Poder Judicial. Ja ho saben vostès, que això és genètic. En aquest país, si el teu pare és jutge, tu has de ser jutge. I encara que sigui molt difícil arribar, tu ja tens un gens, estàs dotat de tota una sèrie de característiques cerebrals que fan que, efectivament, aprovis les oposicions i tot el que refereix. De fet, insisteixo que ahir es parlava ja de reformar la llei d'accés a la carrera judicial i evitar que només els que tinguin més diners o els que s'embranquin amb més crèdits puguin arribar a ser-ho. Vaja, que potser estaria bé escollir els jutges per les seves característiques d'empatia, sentit comú, agilitat mental i altres característiques i capacitats que, pel que sembla, tenint les formes d'actuar, no sempre corresponen a l'elecció dels seus membres. Diu l'informe que al llarg de la seva carrera judicial ha estat criticat en més d'una ocasió pel seu estil directe i incisiu amb els investigats. Home, això no ho veuria malament, sempre i quan a l'estil directe i incisiu no fos un estil faltón i criminalista amb, sobretot, les dones. I això sembla que és una mica per on va el tema. De fet, aquest senyor ha tingut judicis cèlebres com l'estafa de l'Ajuntament de Madrid per la compra de mascaretes, el cas de les injúries a la bandera per part del còmic Dani Mateo, que sembla ser que ell es va fer com a jutge i part, actua més com a fiscal que com a jutge a l'hora d'acusar el senyor Mateo d'exercir el seu dret a la llibertat d'expressió. Un cas que, recordem, malgrat aquest senyor li va posar les banyes, al final va quedar amb no res. Ai, sí. També va jutjar la periodista Pilar Velasco per publicar informació en la presumpta corrupció del vicepresident madrileny Ignacio González i que sembla ser que el jutge també hi va posar molt d'interès en desacreditar-la i jutjar-la a ella per exercir també la llibertat d'informació. Vaja, un home que sembla té un petit historial en el seu haver. Bueno, doncs què tal si tornem a destacar alguna coseta d'aquest judici, d'aquesta vista, en la que ahir ja vam escoltar una estrofa. El jutge d'aquest cas, el senyor Carretero, sembla que insisteix una mica més en la declaració d'ella que en la declaració d'ell. Atenció, senyores i senyors, perquè escoltem altres estrofes d'aquestes declaracions.
La verdad es que fue justo ya cuando estábamos llegando al portal, me quedé bastante cortada y no supe reaccionar, o sea, me entró un poco risa nerviosa y me quedé, me sentí bastante violentada. Pero abrió la puerta, salimos, entramos en el portal y ya en el ascensor...
Bueno, espera el ascensor, vamos solamente esto. Sí, usted dice que es violentada, pero vamos a ver, usted es una persona que está acostumbrada a tratar con el público, ¿no? Tiene su profesión de actriz, en fin, no es capaz de decir a este señor pues esas condiciones no son aceptables. Eso, ¿cómo me dices esto? Es que no lo entiendo porque se sintió violentada.
Esta primera interacción que fue bastante fuera de lugar,
claro, por eso mismo,
la
por eso.
Interpreté como una manera de bromear o...
O sigui, atenció, con que usted es famosa, no entiendo por qué usted se extraña de estas actitudes y cómo no las sabe manejar. Es a dir, que si un cràpol et violenta, com que tu ets famosa, cony, per què no reacciones d'una altra manera? Déu-n'hi-do. Doncs atenció, que tenim més ronya. Passem al minuto 22, sisplau, i aquí trobem més paràgrafs gloriosos de la seva intervenció, d'aquest interrogatori, que més sembla un fiscal que no pas el jutge a l'hora de fer-li a l'acusadora. Atenció, endavant document.
Parara, y entonces ya ahí me lleva...
¿Pero usted dijo que parara?
Sí, sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva.
No, muy incómoda, no, decir, sí, que me dejes en paz, que no le me toques, dije, que dije. Dijo algo de eso.
Y después sí, después
bueno,
sí.
Después ya, un momento, pero estamos en el asunto de que la tira en la cama. Y ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril.
Sí.
Se sacó el miembro viril. ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué? ¿O si te lo sacó?
Para violentarme. En todo momento yo le noté una actitud dominante.
No, no, pero lasciva. Se sacó el miembro viril. ¿Pero le intentó usted bajar las bragas o algo? ¿Le intentó
no,
hacer algo?
No,
eso no.
Las bragas no.
Ya.
Las bragas
no. Bien. Ja, o sea, anem a veure. És gloriós, interessant. Resulta que... Bueno, però... ¿Usted sabe por qué se sacó? Atenció, ¿eh? No se sacó, perdonin, ¿eh? Però ara vaig directe. No se sacó el pene, no se sacó la tita, la polla, lo que sigui. No, aquí és el miembro viril. O sigui que les parts nobles del senyor Errejón són el miembro viril. Però quan parla de les seves prendes íntimes, les de la senyora parla de bragas. O sea, se bajó las bragas o algo. És a dir que hi ha una certa tentació a ser respectuós i a ser dissimulat amb el membre masculí i, en canvi, amb les prendes femenines, bueno, usted se bajó las bragas, eh? Vull dir, un llenguatge bastant diferent d'una, en una qüestió o en una altra qüestió.
De que la tira en la cama. I ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril.
Sí.
Se sacó el miembro viril. ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué?
O sigui, se sacó el miembro viril davant d'una senyora i aleshores la pregunta és, ¿sabe usted para qué? És a dir, que li demana la víctima, a l'acusadora, de que sigui ella que faci la presumpció de què volia fer el senyor Rejón quan es treu el penis davant d'ella. ¿Sabe usted para qué? ¿Qué coño voy a saber, tontain? Ay, perdón, se m'ha escapat. Seguim.
Para violentarme. En todo momento yo le noté una actitud dominante,
no,
lasciva... Obvio,
bien.
¿Y aquí la cuestiona?
¿Las bragas o algo?
No,
hacer una...
Eso no, las bragas no.
Las bragas.
Bien.
Y entonces ya me volví a vestir.
Pero cómo, vamos a ver, pero señora, si esa señora la tenía en la cama, la tenía la puerta cerrada, está encima, ¿cómo dice usted que se zafa y se va?
O sigui, li qüestiona que amb la frase de «vamos a ver, senyora», és a dir, que la senyora ja se sent qüestionada. El jutge li ve a dir que «ah, o sea, no hi ha tonteria, senyora, por favor, o sea, vamos a ver». Mentre que amb el senyor Rejón tot és suavitat, tot és escoltar, inclús el disculpa, bueno, su hija no estava... Claro, entonces por eso lo dejaron. Amb ella no, amb ella és «pero vamos a ver, senyora, por favor, pero que no...» O sea, me está dic... D'on han tret aquest tio? És fantàstic. És fantàstic per fer una pel·lícula esperpèntica de terror o de misogínia o del que sigui, però no pas per ser jutge. Jo, francament, sembla ser que la informació és de que ara el Poder Judicial està obrint investigació amb aquest personatge. Jo, francament, què voleu que us digui? Que ho deixem aquí! Amb Juez i Parte, Brighton 64. Demà tornarem i serem divendres. Por fin es viernes. Fins demà.